més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Ha estat un cap de setmana més aviat estrany veient com més d'un centenar d'equips de diferents categories han anat jugant la primera eliminatòria de la Copa del Rei mentre el Sabadell es quedava sense disputar-la. Perquè sí, sempre que arriba aquesta competició sorgeix l'etern debat de si destorba o no perquè la Lliga és la prioritat i si no estàs immers en una lluita per les primeres places et veus a baix, o sempre hi ha alguna excusa que fa que hi hagi qui cregui que molesta. Però al final sempre es mira amb enveja quan veus equips de categoria inferior eliminant equips de categoria superior. I ja no dic si és a tot un primera, com ha passat, per exemple, amb els adeus de Càdiz i Almeria. Sí que és cert que el Sabadell, si s'hagués classificat, s'hauria enfrontat a un rival poc atractiu i que hauria d'haver superat alguna ronda més per poder-se creuar amb un primera divisió. Però i si s'hagués anat avançant? Més enllà de si pots tenir algun lesionat inesperat, si caus eliminat no acostuma a passar res i et centres en la Lliga. I si guanyes, és una alegria que t'emportes, que et pot fer oblidar durant uns dies les penes de la Lliga. Però res, que ho hem hagut de veure tot des de fora i sense activitat, l'equip arlequinat ha tingut 3 dies de descans i s'aprofita aquest impàs per recuperar els lesionats i poca cosa més. Avui escoltarem a Guillem Molina, qui precisament per les circumstàncies de les baixes ha hagut de fer gala de la seva polivalència ocupant el lateral dret darrerament. És dilluns, 14 de novembre, poseu-vos còmodes, les portes de l'Hotel Suís són obertes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
La Copa serà protagonista avui a l'Hotel Suís, però d'entrada us diem que 15 equips han eliminat a un rival de categoria superior a la primera ronda. Dos primeres, Cádiz i Almeria, van caure contra l'Arenteiro de segona federació i el Real Unión de primera federació, respectivament. Dels representants catalans, eliminats l'Olot contra el Levante, el Mollerussa contra el Rayo, el Manresa davant el Pontevedra i el Lleida contra l'Alavés. Classificats hi tenim 3 més, Espanyol, Girona i Nàstic, i els equips de la Supercopa d'Espanya, entre ells el Barça, encara estan exempts de jugar la segona ronda. Més futbol encara, i Manol Alguacil ha renovat com a tècnic de la Real Sociedad fins al 2025. En tennis, Rafa Nadal va caure contra Taylor Fritz 7-6-6-1 a les ATP Finals en la seva estrena al torneig i en el seu retorn a les pistes després de lesió. En Fórmula 1, George Russell va estrenar el comptador de victòries en la penúltima prova de l'any a Sao Paulo, amb Carlos Sainz pujant al podi com a tercer i Fernando Alonso acabant cinquè per davant del campió Max Verstappen. I en bàsquet destaquem que l'NBA el camerunès Joel Embiid va brillar ahir amb els 76ers amb 59 punts, 11 rebots, 8 assistències i 7 taps en el triomf de la franquícia de Filadèlfia 105-98 davant els Utah Jazz. I aquí a casa...
Què es comenta la recepció?
Avui escoltarem Guillem Molina, un dels capitans del Sabadell, mentre l'equip gaudeix del seu últim dia de descans. Farem una ullada a com ha anat la Copa i sobretot als equips de primera federació i el pròxim rival del centre d'esports, el Numancia. I en bloc poliesportiu a destacar els grans resultats dels dos equips de l'Astralpool i del Zoar Gràcia. I a més, entrevistarem a Emma García per conèixer quin és el seu futur després de la retirada de Pau Ribas, el seu company en els últims anys en el duet mixt de natació artística.
L'actualitat de la primera ref.
Més enllà que Iñaki Beas l'ha escollit per entrenar el Numancia, el protagonisme ha estat per la Copa, després hi aprofundirem més. I per la resta, destaquem que el Castellón ha venut ja més de 400 entrades per la visita d'aquest cap de setmana al Nàstic de Tarragona en el desplaçament, segons informa el Club Orellut, més curt que tindran de la temporada.
De quin partit no estarem pendents?
4 de la tarda, primera divisió de Ghana, Pacific Heroes contra Soccer Intellectuals.
I a les xarxes socials.
Tuit d'ahir de El Chiringuito. El Pontevedra remonta ante el Sabadell 1-3 i se planta en la siguiente ronda de Copa del Rei. No era el Sabadell, evidentment, sinó el Manresa, i això ha provocat un bon grapat de comentaris, des del Becarios no, Omar Mendoza, per exemple, dient ser del Sabadell és patir fins i tot quan no jugues, o el David Rigola responent que som tan bons que juguem la Copa sense classificar-nos.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos jugadors del Sabadell compleixen anys, Víctor Vidal i Pau Resta, que en fan 23 i 22 respectivament, i també Belén Sánchez, exjugadora i exentrenadora del Natació Sabadell de Waterpolo.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per sobre del punt de la una del migdia entrem en matèria. El centre d'esport, recordem, després d'aquesta aturada de la primera federació durant el cap de setmana, no ha tingut activitat. De fet, avui la plantilla arlequinada gaudeix del seu tercer dia de descans abans de tornar a la normalitat per començar ja a preparar el duel d'aquest diumenge a les 12 del migdia a Los Pajaritos contra el Numancia. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda, Sergi Parc.
Com dèiem, poca activitat amb aquesta aturada de la competició. Així que l'equip ja tornarà a la feina a partir de demà per preparar aquest duel contra els Sorians, i ja tenim ganes de lliga després d'aquestes dues setmanes, 15 dies d'impàs entre jornada i jornada.
Sí, demà tornarà a la normalitat, per dir-ho així, aquest entrenament a la ciutat esportiva de Sabadell Olímpia després d'aquests 3 dies, com dius, de descans. Per tant, vam deixar l'equip després d'aquella, entre cometes, que ningú se m'ofengui amb lo de patxangueta, però partit d'entrenament entre els propis jugadors de Gabri. No es va poder jugar el partit contra el filial, no es va jugar el partit contra el Badalona Futur. Finalment, doncs, com explicàvem divendres a l'hotel, aquest partit d'entrenament, allò de pitrall contra sense pitrall, de suadora blava contra pitrall verd, per dir-ho així, en el qual es van enfrontar els jugadors de Gabri García. Però sí, ja pensant en l'horitzó més proper, aquesta cita de diumenge del cap de setmana a Los Pajaritos, davant un, anava a dir un històric, no tant del futbol espanyol, però sí que en la història recent, un equip d'aquests que ha deixat empremta, com és el Club Deportiu Numancia, nouvingut a la categoria, perquè ens fem una idea de fins on va caure l'equip sorià, doncs ve de la segona federació, ha arrencat més o menys una història similar a la del Sabadell. Ara mateix, de fet, un és el primer que baixaria, que és el Sabadell, i el Numancia el primer que marca la permanència. Per tant, vides molt, molt paral·leles. I com diem, tornant a la rutina, ho estaves explicant ara mateix a l'entrada de l'Hotel Suís, després d'aquesta jornada de dissabte i diumenge de Copa del Rei, dels 64 anys de final de la Copa del Rei, tornem a la Lliga, que ja en teníem ganes.
S'anava a comparar una mica el Numancia amb el Depor. És veritat que no estem parlant del mateix nivell dels equips.
Potencial si... econòmic no seria ben
no,
bé el
no,
mateix.
No seria ben bé el mateix, evidentment, ni molt menys equiparar-los, I a més el Depor amb aquesta història europea més aviat recent, però el Numancia, home, l'hem tingut també alguns anys a primera divisió, sobretot més consolidat a segona, i que darrerament doncs està patint allò, el jugar doncs, primera ref ara, l'any passat a segona federació. Per tant, el club sorià també patint doncs unes circumstàncies que no estaven habituats en els últims anys.
Sí, va patir la reestructuració, recordem-ho, Aquell any que va ser tan estrany que podies baixar fins a dues categories de cop si no anaves molt viu, doncs a Córdoba va ser un exemple, ja no et dic el Recreativo de Huelva que se'n va anar fins a que, també que se mantengui, fins a l'infern futbolístic, però el Numancia doncs va patir això, no va anar viu en la primera fase aquella on podien decidir-se si lluitaves per una cosa, lluitaves per l'altra o per una tercera, ells van anar a una tercera i per tant van caure fins a la segona federació. Ja han recuperat com a mínim aquest primer esglaó, ja els tenim aquí a la tercera divisió del futbol espanyol, però sí, en quant a categoria podria ser el símil, en quant a potencial econòmic, evidentment estem parlant d'un transatlàntic com és el Deportivo de la Corunya, i un equip que, tot i la seva història recent, bastant més modest com és el Club Deportivo Numancia.
Però em compres aquesta petita part.
Sí, bé, ja et dic, jo per mi el símil més semblant seria el del Córdoba. Seria allò que dius, bé, els dos van baixar fins a segona federació i els dos han tornat a la primera que han pogut a aquesta primera federació.
I el Córdoba, que també havia assaurit la primera divisió. Ho deies ara, Sergi, que el Numancia, doncs, a primera federació el tenim amb aquests 13 punts, els mateixos que el Sabadell. Fora del descens, això sí per la diferència de gols, però no ens podem oblidar, evidentment, que potser algun ja se n'havia, allò, li havia marxat del cap, que el Sabadell el vam deixar abans d'aquesta aturada, en zona de descens, amb aquests 13 punts, venint de dues derrotes consecutives, així que serà un duel important el de Sòria, i en les últimes hores, Sergi, hem parlat amb Guillem Molina, un dels capitans, parlant una mica de tot plegat, no? De per què han servit aquests dies també d'impàs i també doncs, com s'afrontarà aquesta setmana de cara al duel contra el Soriano.
Sí, una conversa llarga d'aquestes, un pèl més calmada gràcies a que l'actualitat va baixar una miqueta d'intensitat i això dona a vegades peu a poder parlar de tot una mica, com dius, des de la part més personal, que ja en parlarem, des de la seva faceta de com ho està vivint ell a títol personal, fins a la part més col·lectiva i sobretot a més curt termini, doncs això, com s'ha viscut aquesta aturada. Si vols, comencem per aquí, pel fet de l'aturada, que vam parlar amb el preparador físic del Sabadell, si havia estat, si era de les dures, si no era de les dures, si això té alguna petita conseqüència o la pot tenir, com la viuen els jugadors. I gairebé podríem dir que en veu de tot el vestidor Guillem Molina, en aquest sentit, amb ganes de tornar a la normalitat, amb ganes de recuperar la rutina, però sí que ha fet una lectura positiva. No sé si perquè no quedava més remei que fer-se la idea que això és el que tocava viure, però sí que ha deixat molt clar que s'ha aprofitat aquests dies per treballar amb més calma, per parlar moltíssim de com està l'equip, dels errors comesos, sobretot, en aquestes últimes dues jornades, la visita a la Nucía i la visita de la Real aquí a casa, a l'estadi de la Nova Creu Alta, de la Real B, abans que ningú se m'ofengui, i sobretot, com s'ha gestionat internament aquesta situació que viu l'equip, en definitiva, de com de bé els hi han anat aquests dies de tranquil·litat, entre cometes, per parlar i per corregir coses.
Tenim ganes de tornar a jugar, però també és veritat l'altra part que has dit que bueno, jo crec que és bo de tindre aquesta setmana així sense competició per poder reflexionar, per poder comentar, no, les possibles coses que igual hem fet malament i que podem arreglar. I, bueno, i aquesta setmana l'hem tingut per això, no, per entrenar aquestes coses i la setmana que ve pues, aplicar-les.
Per tant, aquests dies que han servit per fer allò un reset mental també, que li pot anar bé al centre d'esports i fins i tot també físicament, Sergi, perquè en els últims dies, la setmana passada, per exemple, tu parlaves amb Adam Gurdiel, que ha d'arribar perfectament a aquest duel de diumenge. Amb Moja Keita també parlàvem, l'escoltàvem el divendres aquí a l'Hotel Suís, que és veritat que en aquesta última sessió es va exercitar al marge, però en principi també s'espera que el senegalès tingui moltes opcions d'entrar a la llista de convocats, i tota ajuda, doncs, evidentment, serà benvinguda per aquest partit tan important, perquè a nivell esportiu, ho estàvem dient ara, Sergi, al final estem parlant ara mateix d'un duel directe entre dos equips que volen evitar, doncs, caure en aquesta zona de descens.
Sí, després sentirem a Guillem Molina parlar precisament d'aquesta igualtat amb el Numancia en concret, no? D'aquesta lliga directa, per dir-ho així, que es pot viure diumenge a Los Pajaritos, però abans, ho comentaves, l'equip arriba en descens, és com s'ha arribat a aquesta aturada entre la 11a i la 12a jornada, que és la que toca afrontar aquest cap de setmana. Aquestes dues derrotes que comentàvem ara, primer al Camilo Cano i després a l'estadi amb remuntada inclosa d'aquelles que van fer mal davant el filial de la Real Sociedad, però en una lliga que ens estem fent un fart de dir-ho, sobretot pel que fa al grup 2 de la primera federació, aquesta igualtat que fa que estigui tothom en un mocador de 4-5 punts al més estirar entre els del play-off i fins i tot els equips de descens, és a dir, el Sabadell, que ara marcaria aquest descens, té a 4 punts el poder ser equip de play-off, per tant, partit i mig, per dir-ho d'alguna manera fàcil de reconèixer. I amb aquesta igualtat, el que feia Guillem Molina era recordar una miqueta com de llarga es pot fer la temporada quan tot es decideix per aquests petits detalls, quan hi ha molt poca diferència real entre el potencial de la majoria dels 20 equips que formen aquest grup 2, i recordant una miqueta la temporada passada, no? Com aquell Sabadell, que va passar una primera volta, ho recordarem tot segur, doncs amb moltes penúries, estan durant moltes setmanes en zona de descens i, a més, amb una sensació realment complicada, com després va ser capaç de reaccionar amb l'arribada de Pedro Munitis a la banqueta i com fins i tot a dues jornades del final es va fregar, abans d'anar a Linarejos i de rebre l'Algeciras, es va fregar la il·lusió de jugar al play-off. De fet, el Sabadell va arribar a aquests últims 180 minuts de Lliga classificat per jugar al play-off. Malauradament, les dues derrotes consecutives el van acabar condemnant a quedar-se sense premi, fins i tot sense Copa del Rei, no? Aquest és el símil, aquesta és la comparativa i com Guillem Molina recupera o recorda una miqueta aquesta tranquil·litat, no?, que s'ha de mantenir tant quan es guanya com quan es perd, perquè això és molt llarg, perquè són 38 jornades i poden passar encara moltes coses.
Quan tu et veus més a la classificació sí que és veritat que, bueno, que tot és més fàcil, no? Però bueno, també és veritat que estant a baix igual també estàs a prop del play-off realment, o sigui, està tot molt apretat. A més, jo vaig estar aquí l'any passat, vaig viure la situació de l'any passat i, I bueno, la primera volta estàvem a baix i la segona volta vam començar a guanyar partits i ens vam plantar dalt en diverses jornades.
Guillem Molina, que un dels pocs jugadors que continua de la plantilla de l'any passat i que ho va viure en primera persona, per tant, sap perfectament del que parla. Sí que és cert, Sergi, que al final la temporada passada va costar sortir de baix, va costar moltíssim que el Sabadell doncs, no veiés inscrit el seu nom en vermell a la classificació. Van a remuntar en posicions fins a arribar a aquesta zona playoff abans de tornar a caure fora en les últimes jornades, però de fet, tot i que estiguem això, jornada ja 11-12, amb la Lliga ja ben començada, ben entrada aquesta temporada, fèiem càlculs l'altre dia, si el Sabadell hagués guanyat contra la Real B, si no s'hagués deixat remuntar finalment pel filial basc, el tindríem ara mateix 8è classificat i clar, a un punt del playoff, però la realitat ens diu això, que el trobem en zona de descens.
Sí, és que és el que estem dient, al final d'un resultat o d'una combinació de resultats, és a dir, el teu més algun altre resultat de rivals del grup, pot fer que vegis a tocar del playoff, que et vegis doncs això, sent ara mateix, per circumstàncies molt casualístiques, numèriques, el primer equip que perdria la categoria si ara vingués allò, toquem molt ferro i tot el que calgui, si vingués una pandèmia i això s'aturés ara, doncs el Sabadell seria l'equip, el primer dels cinc que perdria la categoria. Tot això per insistir una vegada més, una més de Guillem Molina sobre aquesta igualtat, sobre aquesta manera de ser molt conseqüents i molt pacients a l'hora de ni llançar les campanes al vol quan es guanyen dos partits seguits, com es va fer ara fa tot just un mes aproximadament, ni tampoc per cremar-ho tot després de dues derrotes consecutives com les que han encadenat ara l'equip de Gabri Garcia.
A aquestes altures no és bo mirar la classificació, sí que és veritat que, bueno, que hem d'intentar estar el més a dalt possible, no? Perquè al final això anímicament, no? Inconscientment també ajuda, no? Veure't que no estàs a la part baixa de la classificació i bueno, és el que intentarem la setmana que ve.
Doncs ho intentarà el Sabadell la setmana que ve sortir d'aquesta zona baixa. Arribats a aquesta primera aturada, el Sabadell doncs cinquè per la cua, i ara tindrà un tram de 6 partits, Sergi, una mica més condensadets amb aquesta jornada que tenim intersetmanal aprofitant el pont de la Constitució. Això, tram de 6 partits fins a la segona aturada, la de Nadal, en el qual el Sabadell jugarà 2 partits a casa i 4 a fora. És veritat que a fora doncs, ja s'ha guanyat en estadis com el del Barça Atlètic, però de moment a casa és on s'està traient algun punt més. Sí, el Barça Atlètic i ja no s'han sumat més punts a domicili. Veurem on acaba el Sabadell en aquesta aturada de nadalenca, però sí que és cert que de moment el calendari ens dirà això, Sergi, que el Sabadell, si vol sortir d'aquí baix, haurà de rendir millor del que ho ha fet fins ara lluny de la nova Creu Volta.
És que estem parlant de gairebé 14 dies, perdó, que l'equip farà 3 sortides. És cert que la primera és molt a prop, que és a Tarragona, però després ve, com dius, aquesta jornada intersetmanal aquí, en dia festiu, per cert, el 8 de desembre, contra Real Unión. Aquell mateix cap de setmana de l'11, 10 o 11, em sembla que és aproximadament, toca anar a Múrcia, per jugar contra el Real Múrcia, i a la setmana següent toca jugar doncs a Tajonar contra Osasuna Promeses, contra l'Osasuna B. Per tant,
has avisat a casa, no?
Sí, m'ha avisat, hem deixat la fotografia. Hem fet una fotografia nova per actualitzar-la, perquè ara l'última ja sortia gairebé sense barba, però bromes al marge, és el que estem dient, en dues setmanes, tres, l'equip fa aquestes 3 sortides consecutives només amb la trampeta, que hi ha un partit a casa, però que és entre setmana i en dia festiu, dijous festiu. Però bé, per cert, això ho hem fet nosaltres, a Guillem Molina no li agrada gens ni mica això d'anar mirant tan enllà. Ha tirat de xolo, per dir-ho així, del xolo Simeone, amb allò del partit a partit, del pas a pas, de no mirar moltes més coses, sobretot perquè, el que diem, ara venen 2 partits a casa només, 4 sortides que tindrà l'equip abans de tancar el 2022, i davant de la dificultat que sempre suposa, o més dificultat que sempre suposa, el fet de jugar tants partits fora de casa, aposta el central de Valls, o el defensa de Valls, que després en parlarem això de central o no, per a fer una idea molt clara. Fora s'ha de sumar el que es pugui, tenint o partint de la base, que a casa no es pot fallar ni es poden regalar punts així com així.
Jo no som molt de mirar els partits que queden i això, la veritat, però bueno, jo crec que a casa, independentment del rival que sigui, ens hem de fer forts, perquè al final jo crec que quan acaba la temporada no és important, no? Que treure els punts a casa i després treure els màxims fora, perquè això és el que et farà estar el més a dalt possible.
I et dono una més de Guillem Molina a nivell col·lectiu, a nivell grup, per dir-ho així, abans d'entrar en una faceta una mica més personal de les seves sensacions, del seu joc, del seu paper dins d'aquest equip Sabadell 22-23, aquest centre d'esports d'aquesta temporada. Perquè la plantilla si d'alguna cosa diu que han servit aquests dies, com dèiem, de parlar, de rumiar, de donar-li voltes a què s'està fent bé i què no s'està fent tan bé, diu que és que estan convençuts de la línia, de la via per la qual s'està treballant aquest any, que sí que va costar una mica adaptar-se a les noves idees de Gabri, sobretot perquè hi havia moltes peces noves i no totes coneixien aquesta idea inicial del tècnic de Sallent, però estan convençuts que és la bona via, el bon camí per fer bona la temporada que estem vivint, i més, sobretot, per mantenir-se fidels a aquesta idea quan davant hi haurà un equip, ho dèiem al principi, entre cometes allò d'arribar al directe, però és que actualment ho és per allò de sumar els mateixos punts, com aquest Club Deportivo Numancia, el qual també té els seus dubtes. No ha volgut entrar massa a valorar com ho estan vivint a Sòria o no els jugadors del quadre rojillo. Diu que toca centrar-se més el Guillem Molina en el propi Sabadell, en el seu propi joc, i en aquesta línia, com diem, mantenir aquesta idea, mantenir aquesta filosofia que els ha portat fins aquí, sigui contra sigui i contra qui sigui, i més si és un duel directe com el d'aquesta setmana.
Per part d'ell, sí, el que hem de tindre en altres clar és les nostres idees. Nosaltres sabem a el que anirem allí, que és a guanyar, perquè, bueno, ja et dic, que ells ho necessiten, però nosaltres també. Nosaltres volem tornar a agafar aquesta dinàmica que vam tindre fa unes setmanes, i bueno, jo crec que serà un partit bonic de jugar, perquè al final també és un rival que és bastant directe, no?, ara mateix, i bueno, ja et dic, nosaltres anirem allí pels tres punts.
Tot això pel que fa a l'aspecte col·lectiu, deia Sergi que també anirem una mica amb l'aspecte individual. No sé si estàs d'acord que al final el paper de Guillem Molina aquesta temporada ha estat marcat una mica, sobretot a l'inici, perquè va rebre potser una mica de crítiques, no?, perquè no havia estat del tot fi o no estava sent el Guillem Molina de la temporada passada. A poc ha anat agafant el to amb les jornades, però després el seu paper ha estat això, marcat una mica per aquest rol de polivalència davant les lesions que hi ha hagut a l'equip, així que l'hem vist desplaçat cap al costat dret i jugant en una posició que potser sí que coneixia, però que no estàvem tan habituats aquí a veure en aquest lateral dret.
En un estiu mogut, com dius, perquè va ser un dels noms propis que més va donar que parlar al llarg de les setmanes, fins i tot últims dies de mercat, quan ja la Lliga ja fins i tot havia començat, però recordem aquella història, Sergi Altimira per un costat, Guillem Molina per l'altre, tots dos teòricament amb ofertes per poder abandonar el Sabadell i gairebé segura tots dos amb un mateix destí, que ho apuntava com a mínim, que era el del filial del Futbol Club Barcelona. Al final no es va pagar ni per l'un ni per l'altre, tots dos continuen vestint la samarreta a Arlequina, però és cert que tot aquell trasbals, sens dubte, el va afectar. Ho ha reconegut el propi jugador, que o els dos ho van reconèixer, tant Altimira per un costat com Guillem Molina, que al final vulguis o no, per molt que no vulguis pensar-hi, això està en el cap i en el teu entorn. I després, com dius, el més recent, ara ja venim més cap al present immediat o passat més recent, doncs aquesta circumstància, no?, la lesió de Dan Gurdiel, la lesió també, o com a mínim les molèsties físiques, aquells problemes que va tenir Marc Vargas, que van deixar el Sabadell orfe pel que fa als dos laterals drets naturals, per dir-ho d'alguna manera, i que van portar Guillem Molina, doncs, aquests últims partits a jugar com a lateral, ja no tant l'últim de la Real B, tot i que sí que la lesió també, o la sobrecàrrega muscular de Marc Vargas, va acabar fent que el de Valls tornés a desplaçar-se, com deies, cap al lateral dret. On vol actuar? On es troba més còmode? Doncs tirant de tòpic. Aquí jugarem on digui l'entrenador i ens adaptem a tot. Sobretot, perquè deixa clar Guillem Molina que és una faceta, aquesta, la de jugar de lateral, jugar a l'altre central esquerrà, jugar fins i tot de lateral esquerrà o de mig centre en perfil més defensiu. Són posicions, totes elles, que dins de la seva polivalència ja ha tastat en alguns equips.
Per mi és una posició que no és nova, perquè sí que és veritat que ja havia jugat alguna vegada. També és veritat que ha sigut de la manera que ha sigut aquesta vegada, no?, perquè algun lateral s'ha lesionat i bueno, m'ha tocat posar-me a mi, no ho he fet de manera regular, però bueno, sí que és veritat que hi havia jugat i bueno, crec que és una posició que em puc adaptar bé per les meves condicions físiques, perquè sóc ràpid, perquè bueno, si al final l'equip em necessita per jugar allí, pues hi jugaré, i bueno, també és veritat que a veure si els nostres companys, tant Camp Vargas, que ja està millor, i Adán tornen a entrenar i es recuperen, perquè bueno, al final són ells els laterals, no?
Si no hi ha cap sorpresa, Guillem Molina, si juga de titular a Sòria, tornarà a la posició de central perquè s'espera que Vargas i Gurdiel, com dèiem abans, estiguin ja recuperats i un dels dos, a priori, ocuparan el lateral dret davant d'un Numancia, Sergi, que en els últims dies estaven pendents de veure qui seria el nou entrenador. Després de la destitució de Diego Martínez, havien col·locat a Pablo Ayuso com a interí i això, en les últimes hores, doncs, ja s'ha escollit qui serà l'encarregat d'agafar les regnes de l'equip sorià.
Sí, el nom és del de Iñaki Bea, com dius, Diego Martínez, que és fins al dia d'avui l'únic tècnic del grup 2 que ha estat cessat i va aprofitar-ho la directiva del quadre sorià aquesta aturada precisament després de la jornada 11ena, després de la jornada 11, per prendre la decisió sabent que hi hauria 15 dies sense Lliga, tot i que el Numancia, ara ho expliquem, sí que va jugar a Copa del Rei, de fet va jugar ahir, i com dius, amb tècnic interí, amb Pablo Ayuso com a entrenador. Iñaki Bea va ser a les graderies també de la zona esportiva de l'Agrupació Deportiva San Juan, aquest equip de Pamplona, aquest conjunt navarrès. Victòria del Numancia, no va haver-hi sorpresa aquí, va guanyar el conjunt sorià i per tant ha passat ronda, gols per cert de Carrillo i de Rubén Mesa, els autors dels gols del Club Deportivo Numancia, però com diem, Pablo Ayuso, un tècnic de la casa que ha passat per totes les categories formatives del futbol del planter del quadre de Sòria, fins a arribar, encara que fos de manera circumstancial, a entrenar aquesta primera plantilla del Numancia, però si no passa res, com dius, Iñaki Bea, el de Murrio, el vitorià, doncs serà l'encarregat ja de dirigir el partit d'aquest cap de setmana de diumenge. S'estrenarà, per tant, davant el Centre d'Esports Sabadell.
El Numancia va jugar a Pamplona contra el San Juan, però curiosament, Sergi, i a més també ho recordàvem la setmana passada en la prèvia, hi va haver futbol a Los Pajaritos.
Sí, aquesta és una de les curiositats d'aquests 64 anys de final de la Copa del Rei. No és l'únic equip que va desplaçar-se o que va un estadi que no era el del teòric local. Això de jugar contra equips tan modestos, alguns fins i tot de les territorials, doncs ha provocat algun canvi de terreny de joc curiós, i el de Los Pajaritos va ser un d'ells, perquè l'Almazán, un equip de 30 quilòmetres, un poble, una ciutat, bé, un poble, perquè és molt petitó, menys de 5.000 habitants, va jugar el seu partit de Copa contra l'Atlético de Madrid a Los Pajaritos. Per tant, el Numancia jugava fora i l'estadi de Los Pajaritos va ser escenari d'aquesta altra eliminatòria. També sense sorpreses, l'Atlético de Madrid va fer via i va guanyar 0-2, i amb aquesta curiositat que tant s'ha parlat aquests dies, que és que a l'estadi de Los Pajaritos, que no és dels més grans de la categoria, estem parlant d'uns 7.000, 6.000, 7.000 espectadors que hi caben, i que havia tota la població d'Almazán i encara haguessin sobrat entrades. Per tant, si tot Almazán hagués volgut anar a veure el partit, podrien haver-ho fet, i a més, encara haguessin pogut vendre entrades a l'estadi de Los Pajaritos. És el que té la Copa amb aquestes coses curioses, però com diem, Los Pajaritos va ser escenari, derrota però del conjunt local, en aquest cas de l'Almazán, 0-2 davant l'Atlético de Madrid.
Per sort, per l'equip colchonero, que si no encara haurien vist els problemes més aprofundits dels que tenen ja en Lliga i en Champions. Per la resta d'eliminatòria, Sergi, això, el Numancia va passar a ronda com un dels representants de la primera federació que ha accedit en aquesta segona eliminatòria. Per la resta, alguna cosa destacada?
Doncs mira, si vols, del grup del Sabadell, perquè evidentment hem fet un recull de tots els resultats, tant del grup 1 com del grup 2. Del grup del Sabadell, gairebé tothom va passar ronda. No va fallar l'AUD de Logroñés, no va fallar el Nàstic de Tarragona, no va fallar la Nucía, no va fallar Intercity, va patir l'Eldense, que va haver d'anar a la tanda de penals, i aquí és on comencen les sorpreses, perquè les tandes de penals, déu-n'hi-do, va perdre el Real Murcia, després d'empatar contra l'Atlético Paso i va caure a la tanda de penals. També va caure l'equip de Jordi Roger, l'Atlètic Balears, va perdre contra l'Arnedo, 4-3 a la tanda de penals, i els que ja directament no van arribar ni als penals, sorpreses, encara que relatives, perquè no hi havia tantes diferències de categoria. La Morevieta va perdre a Sagunt, contra l'Atlético Saguntino, 1-0, i aquesta per mi sí que és una de les grans sorpreses, per dir-ho així, en positiu pel grup, en negatiu o no pel futbol, perquè és que un dels equips de primera federació que es va carregar un primera divisió va ser el Real Unión, el conjunt d'Irundarra, el conjunt de l'Estàdium Gal, que va guanyar 3-2 al Càdiz de primera divisió, i per tant un dels pocs primeres que han caigut en aquesta ronda de 64 anys és el Càdiz, i ho ha fet davant un rival del Centre d'Esports Sabadell a la Lliga.
Càdiz i Almeria, els únics primeres que han caigut en aquesta primera ronda, l'altre grup, eliminats per exemple equips com el Depor o el Racing de Ferrol, Sergi.
Sí, que estan fent una temporada molt bona tots dos, o com a mínim estan a la part alta, i el Tanto, que també va caure el Córdoba. Per tant, dels equips de la part alta de la classificació, no sé si és perquè es van deixar anar o perquè ja estan pensant única i exclusivament en l'ascens de categoria ja en la Lliga, però va caure el Córdoba, va caure el Depor i va caure Racing Ferrol. Així com a sorpresa, també va caure Rayo Majadahonda davant de l'Illa Espitiguses de l'Ibiza. Va ser rival del Sabadell, recordem-ho, a la Copa del Rei a la temporada passada del conjunt de Raúl Garrido. I després, doncs mira, aquí els penals van jugar més a favor dels equips de la Primera Federació. L'Alcorcón, tot i patir, es va classificar al camp de l'Ourense i el Mérida va fer-ho al camp de l'Utebo. Va caure també, per cert, el Fuenlabrada, que me l'he deixat per aquí, l'equip de l'Eixcoc. En aquest cas van perdre a Coria del Río i, per tant, també eliminats. Diguem-ne que en el balanç més menys de grup 1 i grup 2 surt guanyant el grup 2. Han passat més equips, o s'han classificat més equips del grup 2 que no pas del grup 1 en aquesta ronda, primera ronda on entraven els equips de la Primera Federació, vamos.
En total, 12 equips de Primera Federació que han passat ronda. Tot això en clau Copa del Rei, que malauradament, i això ja és opinió, el Centre d'Esports no hi pren part. Pel que fa al Sabadell, Sergi, el que dèiem, demà represa d'entrenament.
Sí, demà de nou entrenament, ho dèiem al principi, serà a l'Olímpia. Aquesta setmana s'anirà alternant, Olímpia i Sant Oleguer. Recordem que l'estadi de la Nova Creu Alta s'està fent aquest tractament de cuidar-lo, de mimar-lo, un altre cop amb aquelles mantes tèrmiques per intentar protegir-lo el més possible. També aquesta setmana aprofitant que torna a no haver-hi lliga a casa. Però, com diem, el de demà és a l'Olímpia i pensant ja en la cita de diumenge. Ho hem repetit, però per si algú encara va despistat. Diumenge, 12 del migdia, per tant, en horari matinal, a Los Pajaritos, farà bona rasca pel que hem vist a la previsió meteorològica. Numancia Sabadell, des de mitja hora abans, amb tota la tribu del Sabadell en joc.
Agafa la bric, Sergi, gràcies.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Per sobre del punt de dos quarts de dues, anem amb el bloc de waterpolo, perquè l'Estalpunt Natació Sabadell Femení ha fet un cop d'autoritat en el doble compromís de Lliga a domicili que tenia aquest cap de setmana. Home, waterpolo, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Sergi Parc?
Dissabte a la tarda, les de David Palma van guanyar 8-12 a la piscina del Sant Andreu i, sobretot, l'endemà al migdia, es van prendre la revenja de la Supercopa d'Espanya tombant el Mataró per un contundent 9-16.
Sí, un resultat, això sí, una mica enganyós, perquè al final les de Dani Ballard es van posar a atacar amb portera de 7, per tant, pilota que recuperava l'Astralpool, doncs era gol a porteria buida, però vaja, que sortida molt forta de l'Astralpool en el partit, amb un 1-5 d'entrada, i també aquesta capacitat de les de David Palma per respondre a qualsevol revifada, que qualsevol intent de remuntada de les mares menques en el marcador. A destacar dos noms, Sabrina van der Sloot, la neerlandesa ja de tornada amb l'equip, autora de 3 gols, i 4, un més, en va fer Nona Pérez, qui destaca aquesta intensitat de sortida de l'equip.
Sabíem que havíem d'entrar molt posades i molt intenses i agafar l'avantatge a la que poguéssim, i així ho hem intentat fer la primera part. A nivell tàctic, estudiar-ho molt, treballar i pues, intentar-nos ficar en les situacions que es poguessin donar al partit per portar-ho el millor possible aquí i tenir els mínims errors per intentar pues, guanyar el partit.
Un Astralpool que amb aquestes dues victòries se situa segon a només un triomf del Medi, que té un partit més, ha jugat un partit més l'equip del barri de Sants, i sobretot donar valor a aquesta victòria tan àmplia contra el Mataró, perquè al final et garanteix gairebé virtualment, tot i que queda molta lliga per endavant, però tenir el factor piscina en una hipotètica final. La mateixa Nona Pérez té clar que el Mataró seguirà sent el rival a batre.
Ens haurem de veure les cares segur que un cop més, perquè hi ha la tornada de la Lliga, segur, i bueno, ja sabem què és el que toca aquest any. Al final, o al Mataró, si nosaltres arribem, elles també, pues sí, ens seguirem enfrontant.
Grans resultats per l'Astralpool femení i el cap de setmana, Pau, va ser rodó en clau Astralpool perquè el masculí també continua amb la plena de victòries a Divisió d'Honor amb el triomf a la Finet Gorg Aquàtics contra el CNB.
Sí, per 13 a 11 van guanyar els de Quim Colet, tot i que li va costar força a l'equip que a la mitja part perdia de 2, perdia 4 a 6. El tercer quart, però, van capgirar completament el mitjó amb un parcial de 6 a 1, un tercer quart màgic, i de moment són aquestes 5 victòries en 5 jornades. Edu Lorrio, el porter de l'Astralpool, diu que el partit era mentalment més dur que el de la gesta contra el Barceloneta i que al final el més important era treure-la endavant, per seguir al capdavant de la taula.
Era muy difícil ganar a Barceloneta, pero más aún era mentalmente el partido de hoy, en el sentido de que ya tienes que mantenerte arriba, es un partido que es un rival directo y creo que a pesar de no hacer un muy, muy buen partido, sobre todo en defensa, creo que hemos cometido algunos errores que nos han costado caros, al principio sobre todo, nos hemos llevado el partido y...
Les paraules del porter madrileny i, al final del partit, l'Oriol Ferran també va poder conversar uns minuts amb el tècnic, el Quim Colet.
Primer de tot, moltes felicitats. Podeu mantenir aquesta primera plaça que veu aconseguir després de guanyar la setmana passada contra l'Atlètic Barceloneta, d'aquesta gesta de guanyar-vos a la seva piscina. Contents de poder mantenir-vos a la part alta?
Sí, evidentment, perquè era un calendari d'inici, primer doncs, amb tres partits assequibles, diguéssim, que els vam solventar bé, però ara venia junt entre pràcticament Supercopa i ara a l'inici de la Champions doncs, venia Barcelona, que evidentment són els dos màxims rivals a la Lliga, sense menospreciar ni el Terrassa, ni el Mataró, ni el Mediterrani, etcètera, etcètera. Però evidentment potser el Barceloneta, clarament, i el Barcelona i on amb nosaltres potser estem un esglaó una miqueta per sobre. Llavors eren dos partits molt complicats que a més, donat el calendari, donat les circumstàncies, era més perillós encara de l'habitual. Ells és un equip que està ferit després de caure a l'eliminatòria de la Champions, etcètera, etcètera. Això primera. Després la nostra eufòria normal d'haver guanyat el Barceloneta la setmana passada. Dimecres que ve veiem que el primer partit de Champions en la il·lusió això que representa i, bueno, podien caure amb l'error de dir, bueno, som millors que el Barcelona i guanyarem segur. I evidentment, jo crec que podem ser millors, però cada partit és una història, s'ha de treballar, s'ha de ser competitiu tots els partits, tots els moments del partit, i així s'ha demostrat que ha sigut un partit amb molta dificultat, perquè al principi no hem estat acertats, a lo millor, etcètera, etcètera, no hem defensat a lo millor suficientment bé, bueno, hem anat corregint i després, bueno, ens hem imposat aquí amb l'avantatge i hem sabut mantenir aquest avantatge. No de 3 o 4 gols, com hi ha hagut un moment que estàvem, però sí mantindre l'avantatge i guanyar el partit de dos. No?
Un partit que ha començat, com dius tu, amb bastantes errades, que no heu pogut agafar una bona dinàmica, que fins i tot s'ha arribat a la mitja part perdent de 2, però un tercer quart amb un parcial de 6 a 1 ha decantat totalment la balança.
Havíem comentat que podia haver-hi alternatives en el marcador, tant d'avantatge o en desavantatge, però aquesta és la realitat, no? I bueno, estem capacitats realment per fer un parcial així. Potser és una mica de casualitat també amb el Barcelona, recordo semifinals de Champions, d'Eurocup, en què justament a la tercera part també vam fer un parcial allà de 6-1, no recordo si 1-6 o 1-7, vull dir, molt escandalós. No estàvem jugant malament amb l'atac, la veritat, les dues primeres parts. El que passa que la definició sí que no era el suficientment bona i en canvi hem tingut un acert a la tercera part increïble, no? També, bueno, amb la contra hem agafat algunes situacions de contra clares i això en el nostre joc a més ens dona moltes possibilitats de poder estar amb bé i poder marcar. No?
Doncs molta sort i ens veiem.
Molt bé, moltes gràcies.
L'Estrasburg masculí que està fent la feina i ben feta en Lliga Divisió d'Honor, però tot això, Pau, no menys important, hem entrat en Setmana Europea.
Sí, per fer una mica d'agenda, tindrem temps de sobres per parlar demà, dimecres, dijous i divendres, em sembla a mi, a l'Hotel Suís. Però demà, per fer-nos una idea, Media Day, a quarts d'una del migdia, per tant podrem escoltar protagonistes en directe aquí a l'Hotel Suís, perquè dimecres a les 7 ja estrena a la Champions League contra el Ferencváros hongarès. Escoltem un fragment més d'Edu Lorrio, considerant l'equip hongarès, l'equip magiar, un dels grans favorits per aixecar la Champions.
Ellos son un super equipazo, creo que son un equipo de Final Four, es uno de los favoritos a ganar la Champions, y nosotros tenemos que saber que somos un rival novato, un rival que tiene poca experiencia en este tipo de partidos, pero que está visto que podemos competir con cualquiera y así lo vamos a intentar.
Un Ferencváros, per cert, Sergi Park, apunta el nom de Nemanja Ubović, l'ex-boia de l'Astralpool, que forma part de la plantilla del Ferencváros i, per tant, tornarà aquest dimecres a Can Llong. Insistim, això serà a les 7, a la Finet Work Aquatics, dissabte, és a dir, anem per parts. Dijous escoltarem el post d'aquest partit, divendres tindrem la prèvia del que vindrà dissabte, que és la Supercopa d'Europa, a la una del migdia, a Can Llong contra el Prorreco italià. Un partit que es podrà seguir, ja ho vam dir, vam fer una petita pinzellada l'altre dia, però que es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell.
I l'embarcadeta David Palma
també
està confirmada, eh?
També, també.
Gràcies, Pau, t'acomiado del directe, però ara t'escolto. Fins ara.
Fins ara, adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Bàsicament perquè teníem pendent parlar una bona estona aquí a l'Hotel Suís amb l'Emma Garcia, la nedadora artística sabadellenca, que en les últimes setmanes s'ha quedat sense parella en el duet mix per la retirada del Pau Ribas, amb qui havia compartit l'últim lustre a l'aigua. El Pau Vituri ha pogut conversar amb ella aquest matí abans de començar la seva setmana d'entrenaments al CAR de Sant Cugat.
Emma Garcia, què tal? Com estàs? Benvinguda aquí a Ràdio Sabadell.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, el primer és el primer, anem amb el més immediat. Com ha anat aquesta concentració a Santa Cruz de Tenerife, que has estat uns dies allà concentrada amb l'equip de mix de natació artística? Com ha anat l'experiència?
Doncs la veritat que molt bé. Era una concentració, a part d'entrenar també com per fer una mica d'equip, perquè ja sabeu amb els canvis que hi ha hagut, doncs per fer una mica conèixer-nos més, estar més estona junts, vam fer altres tipus d'activitats, no només entrenar a la piscina, i va ser diferent, va estar molt bé.
Ara estava repassant, tu ets del 99, allà estaves amb dues nedadores artístiques del 2002 i un del 2003. Sense el Pau, no sé si has passat a ser la veterana, si et sents també com una, com, no sé si dir, la capitana de l'equip o què?
Sí, a veure, realment es nota bastant el canvi d'edat, però ens portem molt bé. Sí que potser he adoptat un rol una mica més de marcar una mica com funciona el grup mix, perquè tampoc potser no sabien molt bé el funcionament. Sí que és veritat que he començat jo una mica la temporada una mica fora perquè em vaig lesionar i tampoc he tingut un inici molt bo, però bueno, amb moltes ganes i ara pues, a veure com continua tot.
S'ha fet estrany sense el Pau Ribas aquesta primera concentració o què?
Sí, bueno, des del primer dia d'entrar a la piscina i ja no està amb ell, no sentir la seva veu, les seves bromes, a més, pues, s'ha fet estrany perquè al final portàvem 5 anys competint i entrenant cada dia junts, llavors pues, ha sigut una mica estrany, encara estic com adaptant-me, però sí, bueno, és el que hi ha.
És que al final és un canvi de vida pels dos, no? Tant pel Pau com per tu, perquè, clar, les hores que heu passat junts a la piscina, clar, ell ara deu portar aquesta nova vida, però per tu, ho deies, no? La teva vida els últims 5 anys havia estat el Pau Ribas.
Sí, perquè realment era com el meu germà, o sigui, passava més hores amb ell que amb ningú més. Llavors, el canvi ha sigut, pues, xocant, ha sigut diferent, però bueno, bé, i ell també està content amb el seu canvi, necessitava, pues, això, i ja està. Lo important és que al final, pues, els dos siguem feliços i ja està.
La pregunta del milió ara, Emma, què passa amb aquest duet mixt? T'han dit alguna cosa ja? Com queda la cosa de cara al 2023?
Bueno, al final ens estem plantejant uns objectius bastant importants per de cara al següent Mundial, que és com la fita més important de la temporada. I bueno, és una mica anar treballant sobre això, perquè també hi ha hagut els canvis de reglament. Ara, bueno, ha canviat realment la natació artística, ha canviat en general. I bueno, ens hem d'adaptar tots realment una mica a veure què passa, com funciona, perquè estem coreografiant i tot pues funciona diferent, es afecten altres coses, els elements també han canviat, o sigui, tenim molta feina. Llavors és una mica ara anar veient, adaptant-nos tots a la nova situació en general.
És una mica angoixant, no?, pel que dius, tant canvi.
Bueno, és angoixant i també és divertit, perquè al final pues, tens altres reptes, no estàs tampoc a la rutina que tenies ja sempre, sinó que t'has de fixar en altres coses, llavors és un treball diferent.
Uh-huh. I pel que dius, la idea és competir amb el, ara dèiem aquest Nadal del 2003, que és el Fernando Díaz del Río. La idea és competir amb ell, que sigui la nova parella?
Sí, la idea és, bueno, ja el vam estar preparant l'any passat, que ja estava al car amb nosaltres, i la idea és que sí, perquè al final és un noi que té moltes ganes, té moltes aptituds, moltes qualitats, i realment, bueno, el que li falta també és maduresa i rodatge, però al final això s'agafa pues, competint i entrenant i estant. Llavors, bueno, una mica això.
Al final és un noi també talentós, no? Que,
sí.
Que té 19 anys, que també ha estat medallista de plata europeu,
sí.
Per tant, la fusta ja, no?, de nedador artístic.
I tant, perquè a més va causar molt bona impressió a l'europeu de Roma, llavors, pues, bueno, partim d'una bona base. I que, bueno, és això, s'ha de començar a treballar ja de cara més la maduresa.
Estem a un mes i mig per acabar aquest 2022, Emma, que ha estat de moltíssimes emocions, suposo, no? No sé si li has donat moltes voltes, però hem tingut any de Mundial i Europeu. El Mundial et vas penjar un bronze, a Highlight.
Sí.
Us vau quedar amb el Pau Ribas a les portes del podi. Doble plata a l'Europeu. Imagino que vaja, és que han passat moltes coses aquest
sí,
any, no? No sé
sí.
Si tens la sensació que s'ha fet, no sé si dir llarg l'any, però que això, que han passat moltíssimes coses.
Sí, la veritat és que ha sigut molt intens. Jo per mi, vull dir, he hagut d'assolir moltes fites diferents, hi ha hagut molts reptes entremig, ha estat molt dur, però també l'he gaudit moltíssim, llavors, bueno, ha sigut un any molt complet.
I de cara al 2023, no farem allò de tan tòpic dels propòsits de cara a aquest nou any, però vaja, tu ho has dit, en aquest calendari també una mica de bojos, que ha establert la fina amb tants mundials, l'any que ve tornem a tenir mundial a Fukuoka, ara ho deies, no hi haurà europeu, però passa a ser el mundial, no? Suposo, l'objectiu principal.
Sí, bueno, sempre que hi ha mundial és el nostre objectiu principal, però aquest any el que no tenim és europeu, però tenim uns Eurogames, que és com una nova competició que s'ha afegit a la natació artística que abans no estava, llavors també tenim aquesta competició que és just abans, és pel maig, juny, i bueno, també ens servirà una mica per preparatori pel Mundial, llavors bueno, a veure com va, i les World Series que sempre tenim també, que encara no tenim el calendari, però bueno, març-abril començarem a competir.
Suposo que ara ho dèiem, lligat amb el que dèiem abans, en un any de tants canvis, suposo que s'agraeix, no?, tanta competició a l'hora de...
Sí.
T'hauràs de conèixer amb el Fernando a l'aigua, i suposo que quanta més competició hi hagi, millor.
Totalment. Al final, tot el que sigui preparatori abans del Mundial, pues, per agafar rodatge, conèixer i tal, pues, és el que necessitem, llavors és perfecte.
L'última, Emma, des de fa uns mesos també, ho vam explicar aquí, formes part del comitè d'atletes de l'ALEN. De fet,
sí.
No vas poder assistir al comiat del Pau perquè estaves allà a Turquia. Què tal
sí.
També l'experiència?
La veritat és que molt bé, és un comitè que crec que era molt necessari que afegissin a dins de l'ALEN, perquè a més tenim moltes ganes, la gran majoria som actius i el que és el president i de més també havia sigut un nedador molt important, bueno, tots som nedadors o exnedadors en actiu i s'està fent molta feina, tenim moltes idees en ment, volem fer molts canvis i al final crec que la veu de l'esportista és molt important perquè al final tota la gent que està darrere, que fa molta feina, està molt bé, però potser es fixen en coses que des del nedador pues, són punts de vista diferents o potser no ens semblen tan importants, ens importen més unes altres. Llavors crec que està molt bé i que podem fer moltes coses.
Doncs a veure com també evolucionen en aquest sentit. Emma García, gràcies per venir a Ràdio Sabadell, que t'hem robat uns minuts, que avui tens un dia d'entrenament intens al
sí,
car de Sant Cugat. Que vagi tot molt bé i estem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tram final de programa, si abans dèiem que en waterpolo havia estat un cap de setmana brillant, també ho ha estat en handbol pels dos equips de l'OAR Gràcia. El femení s'ha situat ja segon classificat a la divisió d'honor plata després de remuntar-li 6 gols en contra al Lleida al carrer Boccaccio. 9-15 perdien les verdiblanques a la primera meitat, però l'equip es va sobreposar per acabar vencent 33-28 amb una altra gran actuació de Jana Sobrepera amb 12 gols. L'entrenadora Carol Carmona posa en valor l'esperit de superació de les seves jugadores.
Sobretot el que destaco és la mentalitat positiva que tenim, el sobreesforç que fem a cada partit, perquè és el que et deia, al final cada equip té bones jugadores, cada equip és molt competitiu, cada partit pot guanyar qualsevol, i per tant hem d'estar enxufades des del primer minut fins a l'últim i anar treballant el partit, anar treballant, i hem tingut la capacitat de poder dur-nos a 2 punts.
El Mislata es manté líder amb un punt més que el Gràcia després de guanyar a la Roca, qui fins ara ocupava la segona posició, i que ha perdut en detriment de l'OAR Gràcia. Després d'aquest triomf contra Lleida, vam parlar amb la mateixa Jana Sobrepera sobre el parquet del pavelló del carrer Boccaccio. Vinga, amb la Jana Sobrepera. Felicitats, Jana.
Moltes gràcies.
33-28 han sigut uns últims minuts més plàcids, però s'ha hagut de sudar valent per guanyar avui un Lleida molt combatiu, eh?
Evidentment, la classificació no vol dir que el Lleida fos inferior, ni molt menys. Tenen jugadores individualment molt bones i tenen una constància tot el partit, però bueno, ha sigut un partit molt competitiu des del principi, on les hem passat dolentes i bueno, al final hem aconseguit treure el partit, però ha sigut difícil, hem hagut de suar molt i treballar-ho molt.
Dolentes per no dir una altra cosa, no?
Home, exacte, sí.
Això, al final victòria de 5 i, com dèiem, ha sigut això, un final potser una mica més plàcid, però la veritat és que fent una repassada allò ràpida mentalment de tots els partits que heu tret, i la majoria els heu tret en victòria, però jo diria que tret del Castellón de fa unes setmanes aquí, que també va ser una diferència més a voltada al final, la resta s'han hagut de treballar molt amb triomfs ajustats, de remuntades, de partits que potser teníeu de cara com l'altre dia i sabeu que el rival probablement també s'aproparà al marcador. De veritat que està sent una temporada dura, eh?
Bueno, és el que dius, no hi ha equip en el que puguis anar confiat, tota la competició serà molt dura, no hi ha cap de setmana en el que es puguin perdre els 2 punts, no pots anar confiat en cap camp, ni molt menys, i bueno, partit a partit per intentar seguir estant a dalt i aconseguir els objectius de la temporada.
A nivell individual, Jana, has liderat la remuntada també, has entrat a pista més tard, no has sigut titular. Com t'has sentit avui, doncs, això sobre el parquet d'aquí del carrer Boccaccio després d'una setmana una mica complicada per això, per motius de salut, no?
Sí, exacte. Bueno, començar la setmana amb Covid, però bueno, al final res. Bueno, ha sigut un partit molt dur, defensaven molt fort, eren noies que tenien una capacitat física molt bona i bueno, tècnicament en atac també sabien jugar molt bé la pilota. I bueno, la portera també ha parat al principi del partit, així que bueno, ha sigut un partit pues, que s'ha hagut de lluitar tot el moment. No hi ha hagut, bueno, com has dit tu, els últims 5 minuts potser, perquè el partit ja estava guanyat, però bueno, s'ha hagut de competir durant tota l'estona.
No sé si a nivell d'entrenaments doncs, ha sigut una setmana dura per tu, no sé si hauràs pogut treballar molt amb l'equip, i no sé si la idea potser, no sé si ho havies parlat amb la Carol, que era que, segons com anés el partit, potser donar més entrada a les rotacions, que no tinguessis tants minuts per això, no? pel que comentàvem ara, i que al final tot s'ha complicat una mica perquè el Lleida és que s'ha arribat a posar 6 amunt.
Sí, el Lleida ha començat molt bé el partit, i bueno, potser... Bueno, ho havia parlat amb la Carol, ni molt menys, però evidentment només he pogut assistir un entrenament amb l'equip, i bueno, i les companyes, el bo d'aquest equip és que la gent mai falla, la gent treballa molt i no hi ha ningú que sigui sempre titular, ni molt menys, i qui treballa més és qui compleix al final, així que bueno, la decisió ha sigut de la Carol des d'un principi, i bueno, jo considero que era una decisió molt correcta, molt bona, així que bueno, quan sempre que s'està dins de la pista s'ha d'intentar portar al màxim i des de fora també.
Treball de tot l'equip i ja sou segones, no sé si ets tu molt de mirar allò, quins partits hi ha també durant la jornada, què fan els rivals, però hi havia aquest partit també entre el primer i el segon classificat, la Roca Mislata, ha guanyat el Mislata, per tant, Mislata que continua en el liderat, vosaltres a un punt, la Roca que ara baixa posicions, imagino que també deu fer il·lusió, home, veure's allò, que aneu escalant llocs a la taula, que els resultats es veuen recompensats també a la classificació, segones, la veritat és que fa molt bona pinta, eh?
Oi, tant, és cert que quan vam començar la temporada, els són noves incorporacions bastantes, i bueno, un equip molt jove, els primers partits vam perdre punts que potser no hauríem d'haver pres, no hauríem d'haver perdut, però bueno, el bo és que, com dius tu, estem segones ara mateix, amb la Roca i el Mislata a dalt, però com he mencionat, no hi ha rival en el que puguis confiar, ni molt menys, perquè al final els punts importants són aquests, són els que estan a la taula per sota teu, perquè al final són els que has de demostrar en cada partit on estàs i per què estàs allà dalt.
Jana, felicitats per la victòria avui i sort en posta aquesta setmana, gràcies.
Moltes gràcies.
Molt emocionant està aquesta plata femenina amb aquest paper il·lusionant de l'Oar Gràcia, i en un mocador també està la primera nacional masculina. Entre els 7 primers només hi ha 3 punts de diferència. L'Oar és 6è en aquest cas, després d'aconseguir superar el Joventut Mataró 32-35. Un partit molt competit contra un equip que, si bé és cert que se situa a la zona baixa de la taula, va oferir prou resistència i gairebé fins al final va tenir opcions de puntuar. Guillem Correro, el màxim golejador de l'Oar amb 9 dianes, n'explica les raons.
El problema que hem tingut ha sigut a la primera part, que no hem jugat malament, però hem fallat molts llançaments, i això és el que ha fet que el partit des de, bueno, la primera part no ens poguéssim anar d'una mica més, i bueno, al final, quan vas a un partit de tu a tu, seguir apretant, i al final, tard o d'hora, si l'altre equip cau, doncs millor que millor, i és el que ha passat.
En tot cas, és la quarta victòria consecutiva dels graciencs, la segona a domicili i la primera amb Pere Iats a la banqueta, que va tenir una bona estrena com a primer entrenador. Recordem que la setmana passada Cesc Borrell va deixar el càrrec per motius personals i que l'ha substituït qui fins ara ocupava aquest lloc de segon entrenador. Per Correro, el canvi s'ha fet més fàcil tractant-se d'un Iats que coneix bé la casa.
No és un entrenador que arribi ara nou com a tal, perquè ja estava de segon, així que ja ens coneixia. És de la casa, coneix la majoria de jugadors. I molt bé, la veritat. Vull dir, la setmana d'entrenos perfecta, seguim amb la nostra dinàmica i, òbviament, nosaltres seguirem sent el mateix, tinguem aquí, tinguem d'entrenador, sabent, òbviament, si l'entrenador sap el que té a l'equip, i és el que ha passat.
L'Oar rebrà dissabte el Poblenou, el cué d'aquesta primera nacional masculina, i per la seva part del femení es desplaçarà a la pista de l'Amposta. -45 segons per arribar a les dues. És el moment de recollir els estris. El Toni González, que us envia una abraçada des de les vies de so. Nosaltres ens hi posem demà a partir de la 1 amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís. Ara el Tor pel Notícies Migdia i la Núria Garcia. Que passeu un bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.